els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la seda.
Cada dimarts a la Ruta de la Seda que ens acompanya Xavier Pujades. Ell és doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Avui vens a parlar, Xavier, dels Jocs Olímpics, que ja en vam parlar.
Sí.
Però amb un matís, i jo crec que important.
Bé, vam parlar d'una edició concreta d'uns Jocs Olímpics.
Sí.
No? I avui parlaríem de l'origen dels Jocs Olímpics moderns. Entre altres coses, és un esdeveniment doncs, molt important, segurament el més important, el més celebrat i el més seguit, i el que genera més pasta, diguem-ho així, també, en el que és l'esport, no? En l'actualitat esportiva, el segle XX i el segle XXI, i a més perquè l'any que ve és un any olímpic. L'any que ve, el 2024, celebraran uns Jocs molt importants, perquè són també uns jocs històrics en el procés històric de l'evolució dels Jocs Olímpics, que són els Jocs Olímpics de París, de 2024, 100 anys després de que el 1924 se celebressin els segons Jocs Olímpics que es celebraven a París. És a dir, que a París ja són 3 edicions amb aquesta de l'any vinent i, per tant, doncs, és una efemèride molt important en la història de l'olimpisme. No? Els Jocs Olímpics són, doncs, això, una, com tothom sap, no? Una cerimònia i un esdeveniment d'una competició esportiva internacional on s'hi apleguen moltíssimes diferents modalitats esportives amb molts atletes de molts països diferents que representen aquests països o els comitès olímpics d'aquests països i que tenen una edició d'estiu i una edició d'hivern. No? Però tot això neix en un moment determinat, a finals del segle XIX. No? Els Jocs Olímpics tenen, com també se sap, és bastant conegut en general, doncs, un origen antic en la Grècia clàssica, en la Grècia antiga, el segle VIII abans de Crist, el 776, més o menys se sap, per la documentació que s'ha pogut conèixer i recollir, doncs, que més o menys el 776 es van començar a celebrar unes cerimònies que tenien molt poc a veure amb els Jocs Olímpics actuals, perquè eren cerimònies religioses, fonamentalment doncs, cerimònies en honor a Zeus, evidentment, i a alguns altres déus i deesses propers a Zeus, com per exemple, molt conegut per una marca comercial que tothom més o menys sap en l'actualitat, la deessa Nike, la deessa Victòria, Nike en grec vol dir Victòria, i era una deessa alada que en realitat era una representació de Zeus com una faceta de Zeus, la faceta victoriosa de Zeus, diguem-ho així, i aquestes cerimònies que tenien doncs, una part militar, una part bàsicament de cerimònia religiosa i una part també de competició doncs, a equestre i atlètica, etc., doncs són el que es coneixen com els Jocs Olímpics clàssics, doncs això del 776, més o menys abans de Crist, fins al 393, més o menys, després de Crist, quan l'emperador romà Teodosi doncs, va dir que això eren unes cerimònies paganes i que s'havien de prohibir. No? I tot això es recupera a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, no per casualitat, sinó perquè és un moment en la societat europea en què es comença a conèixer la història antiga de Grècia, perquè es van començar a fer excavacions arqueològiques a Grècia. Llavors es va començar a conèixer amb una mica més de detall tota aquesta cultura i també l'existència de l'Olimp, l'existència d'aquestes cerimònies religioses olímpiques antigues. No? I coincideix precisament, com tu saps perfectament, i ho hem explicat moltes vegades aquí, amb l'efervescència, el naixement, finals del XVIII, principis del segle XIX, de l'esport modern a Gran Bretanya i altres països d'Europa.
Per tant, no és casual.
No, no és casual. Coincideix en el temps, és molt interessant.
Coincideix vol dir, perdona, Xavier, és més causal que casual?
És més causal que algú pensi a principis del segle XIX o durant el segle XIX que es podria recuperar una antiga tradició grega de feia molts segles, no? i que aquesta recuperació es fes amb un format purament esportiu, no religiós, sinó purament esportiu, amb modalitats esportives modernes com les que a Gran Bretanya estaven apareixent en aquell moment. Per tant, sí que hi ha una relació de causa-efecte, no? I una coincidència en el temps. Els occidentals comencem a descobrir per les excavacions arqueològiques i el desenvolupament de la ciència històrica i arqueològica, doncs l'existència d'aquesta civilització de la Grècia clàssica tan important i que una mica doncs havia estat en l'origen de la civilització europea, occidental, etc, i amb l'aparició de l'esport modern. I això doncs fa que algú pensi en això, no?
Que algú pensi en això. És una persona?
Això és important dir-ho, perquè sempre s'ha pensat en una persona, bàsicament, que és el cas del baró de Coubertin. Pierre de Freddy, baró de Coubertin, que va ser la persona que va proposar hauríem d'intentar desenvolupar una cosa molt gran, que són els Jocs Olímpics, com els que es feien a Grècia, però en la versió moderna. Però és veritat que abans del baró de Coubertin va néixer el 1863 i proposa això a finals del segle XIX, el 1892, amb un gran discurs a la Sorbona, a la Universitat de París, un discurs davant d'una associació esportiva, a finals del segle XIX, a França l'esport ja s'estava desenvolupant amb una certa força, això, no? Aquesta idea de la recuperació dels Jocs Olímpics, de fer una versió dels Jocs Olímpics a la moderna, a finals del segle XIX, fa aquest discurs. Però abans, a finals del segle XVIII i durant el segle XIX, ja coneixem que hi havia alguns casos a Europa Occidental, als Jocs de la República a França el 1796 aproximadament, uns Jocs escandinaus a meitats del segle XIX, és a dir, en alguns països d'Europa Occidental ja s'havien adonat de que això dels Jocs Olímpics de l'antiga Grècia podia ser interessant, recuperar-ho, i es havien fet versions locals, diguem-ho així. A finals del XVIII només a França, als països escandinaus només en aquests països del nord d'Europa, en el cas també va haver-hi un exemple a Grècia, i a Gran Bretanya en algunes escoles britàniques es van fer i es van dir, fem unes competicions olímpiques, no? Rememorant això. La gràcia d'aquest algú que era Coubertin és que ell va pensar que això s'havia de fer internacionalment. Els Jocs Olímpics grecs eren locals, també, perquè eren només els Jocs
només
grecs i Olímpia, i diguem-ne que la visió de Coubertin, això se li ha de reconèixer a Pierre de Coubertin, no?, que va tenir a finals del segle XIX, és que podríem recuperar això i convertir-ho en una competició internacional de totes les nacions o diferents equips i associacions esportives. En aquell moment, al principi dels Jocs Olímpics moderns, no es parlava tant de representacions nacionals com d'esportistes que representaven a clubs o associacions esportives, però a nivell internacional, i per tant una gran competició, ja pensava en una gran competició universal. Sí.
Per tant, de seguida et pregunto per l'origen del COI, com el coneixem tots, el Comitè Olímpic Internacional. Abans, però, sí que et vull preguntar si hi ha un perquè històric, el perquè dels cada 4 anys.
Sí, aquesta, sí, senzillament, és la recuperació de la tradició grega clàssica.
Ja era així,
En què era així. Eren unes cerimònies quatrianals. I, com que ens sonarà a tothom, no?, li sonarà a tothom això de la treva olímpica, diguem, més o menys, no?, aquest període de 4 anys entre la cerimònia i la cerimònia, és a dir, entre uns jocs i uns altres jocs, és el que s'anomena l'Olimpíada. L'Olimpíada no és els Jocs Olímpics, sinó aquest període de 4 anys, i els Jocs són els Jocs Olímpics de la primera Olimpíada de la Barcelona, de la 25a Olimpíada, etc. Els de París seran els de la 33a Olimpíada, perquè és de cada període de 4 anys. No? I durant aquest període, en teoria, en principi, s'havia de mantenir, és a dir, la societat i la civilització grega era una civilització i en un moment i en un context molt bel·licosa, amb grans conflictes, amb territoris conlindants, i el que s'intentava és que hi hagués la treva olímpica durant els Jocs, és a dir, durant 4 anys se'ls batussaven i quan venien els Jocs durant uns dies...
Doncs, al final ho farem, això. Et preguntaré per la 25a Olimpíada, evidentment, la de Barcelona. Abans, però, sí que et volia preguntar en quin moment o de quina manera es comença a pensar en aquesta institució olímpica que havia d'organitzar uns Jocs Olímpics.
Sí, el Comitè Olímpic Internacional. Sí. Mira, és molt fàcil, el 1892 és la primera vegada que Coubertin, que ja ho havia estat pensant molts anys abans, perquè Pierre Coubertin, que ve d'una família molt rica, aristocràtica, molt conservadora, monàrquica, a França, que vivien entre un castell meravellós que es pot visitar a Normandia i a París, doncs quan tenia 20 anys, el 1883 aproximadament, va viatjar a Anglaterra. I allà va descobrir, va anar a les escoles de rugby, d'Eton, aquelles escoles que, de les que havíem parlat, i va descobrir l'esport modern tal com s'estava desenvolupant ja a Anglaterra en aquell moment. I quan va tornar a França, doncs va quedar enlluernat amb això, va fer moltes conferències, campanyes sobre la necessitat que França també es desenvolupés en les institucions escolars, etc., a l'esport, i és quan va començar a pensar en l'esport com un instrument, en teoria, de pacificació, d'igualació de les persones i dels ciutadans en els països occidentals, en una època conflictiva, el segle XIX, i l'època del colonialisme, de l'imperialisme, etc. I aleshores és quan el 1892 llença aquesta idea, i el 1894 ja fa una reunió amb molts coneguts, amics, contactes, bàsicament aristòcrates també i militars, persones, per tant, de les classes privilegiades, que pensa que són de països diferents, que pensa que són els que poden impulsar, com ell volia, els Jocs Olímpics en cadascun d'aquests països. El 1894 crea un comitè, un estament, una institució organitzadora, que és el comitè, li diu el CIO, comitè en francès, comitè internacional olímpic, no? I és aquest comitè internacional olímpic el que serà el responsable no d'organitzar, sinó de coordinar l'organització dels jocs, perquè ell ja pensa en aquell moment aquests jocs es faran cada 4 anys en una ciutat diferent. I quan es facin aquests jocs en una ciutat diferent, l'organitzador dels Jocs a la ciutat serà el president del Comitè Internacional Olímpic. Per tant, cada 4 anys haurà de canviar la presidència del comitè.
Em parlaves d'Eton ara. Igual que les primeres federacions d'esport que ens vas parlar, que sorgien d'aquella classe noble, d'aquells principis de burgesia, els principals impulsors de l'olimpisme modern també provenen d'aquí?
També provenen d'aquestes classes privilegiades, i de fet el Comitè Olímpic Internacional durant moltes dècades en part se l'ha acusat o se l'ha titllat d'un comitè d'una organització molt elitista, aristocràtica, molt conservadora, i en gran part ha sigut així durant molt de temps, no? És una organització privada. Els Jocs Olímpics és una empresa privada, diguem-ne, que és el Comitè Olímpic Internacional, i el que s'anomena el Moviment Olímpic, que és tot el que hi ha al voltant del Comitè Olímpic Internacional. I per què? Doncs perquè, evidentment, en aquell moment, en gran part, l'esport, com ja hem explicat altres vegades, que es va començar a professionalitzar a finals del segle XIX, efectivament, i quan es va començar a professionalitzar hi van entrar també les classes populars per guanyar diner. Per guanyar diners podien fer esport. Si no, no podien fer esport perquè havien de treballar a la fàbrica o en altres llocs. Per tant, qui feia esport sense haver de treballar eren les classes privilegiades. I recordem que l'olimpisme i Coubertin, aquesta és una idea fonamental dels Jocs Olímpics fins a 1980, que és que els Jocs Olímpics han de ser amateurs. És a dir, totes les persones que participin, tots els atletes, els esportistes que participin, han de ser amateurs, no poden ser professionals, per la puresa de la pràctica esportiva, per la necessitat de, bueno, d'aquesta classe, per mantenir en part també el joc esportiu en aquesta classe social, diguem-ne, elitista, allunyada de les classes populars. I això va ser així fins a finals del segle XX, fins que entra Samarang en el Comitè Olímpic Internacional, i una de les mesures, perquè el Comitè Olímpic Internacional s'adona que serà difícil que creixi més, que evolucioni més, si no hi ha un gran espectacle, i l'espectacle el dona als professionals a finals del segle XX. Però en aquell moment, a finals del segle XIX, 100 anys abans gairebé, o 90 anys abans, la idea bàsicament és els Jocs Olímpics han de ser amateurs, no hi poden participar professionals, i no hi poden participar dones. Tampoc aquesta és la idea inicial, també. És a dir, que es retiren... en aquesta reunió de 1894 es va reflexionar i pensar sobre això i aquestes dues idees van prevaldre i és quan es va començar a redactar la Carta Olímpica, que és la normativa dels Jocs Olímpics, amb aquestes normes. Després la Carta Olímpica va anar, canviant. No?
Ara m'ho deies, van evolucionant, però és el 1980 quan es deixa a banda aquest olimpisme amb esportistes amateurs i s'agafa més de professionals. Igual em desvio una mica del tema, eh? Ara hi tornem a tot plegat. Fins aleshores, entenc que no hi ha CARs, entesos com a centres del rendiment?
No és ben bé així. Sí que hi ha centres del rendiment, també. Perquè, en part, la meravellosa expressió catalana feta la llei, feta la trampa, ha existit sempre, diguem, i això perquè sempre, des de que existeixen lleis, hi ha trampes, i fins i tot abans que existissin lleis hi havia trampes, no? Però, en qualsevol cas, això vol dir que és veritat, que han de ser amateurs fins a finals del segle XX, però tothom vol guanyar. Perquè l'olimpisme comença a créixer sobretot després de la Primera Guerra Mundial i de la Segona Guerra Mundial perquè ja s'adquireix un cert prestigi guanyar medalles olímpiques i els països que guanyen més medalles tenen més prestigi en el que és el tauler internacional, també des del punt de vista polític, nacional, nacionalista, etc. No? I llavors, si tothom vol guanyar, tothom vol preparar com millor els seus atletes encara que siguin amateurs. No? I, per tant, hi ha autèntiques institucions... Es creen durant el segle XX, autèntiques institucions de formació d'esportistes, etc. Per exemple, en els països de l'est. Diguem-ne que això és bastant conegut després de la Segona Guerra Mundial, a l'Alemanya de l'est, etc. Es creen grans acadèmies per formar aquests esportistes que en teoria són amateurs, però que cobren de l'Estat perquè són o policies o són militars. I, per tant, és el professionalisme encobert. Diguem-ne.
Em parlaves abans del 1896, els primers Jocs Olímpics moderns. Com van ser aquells primers Jocs Olímpics moderns?
Van ser un joc, els primers precisament van ser uns jocs que van tenir bastant de ressò internacional, fins i tot en la premsa, es van fer a Atenes, es va triar precisament en la capital grega perquè era el lloc on havien nascut els jocs clàssics, a la Grècia clàssica, i per tant això tenia un simbolisme molt important, i van ser uns Jocs Olímpics, home, molt modestos des del punt de vista del que serien en l'actualitat o el que van ser després, no? Doncs uns 14 països, diguem-ne, representats o equips representats, uns 240-245 atletes i esportistes i només 9 modalitats esportives, és a dir, la dimensió era molt petita, es va utilitzar l'estadi d'Atenes, hi va anar la família reial, hi va anar la gran aristocràcia, molts també altres aristòcrates, nobles, etc. d'Europa, és a dir, sí que va tenir un cert ressò en aquest entorn i un cert ressò, ara en diríem mediàtic, en la premsa internacional. Però eren molt modestos, esportivament parlant, i després això va tenir... És a dir, no pensem que l'organització dels Jocs Olímpics des del principi va tenir un gran èxit i això va anar creixent, sinó que va tenir alts i baixos al llarg del segle XX, sobretot fins a meitats del segle XX, amb grans dificultats econòmiques. És a dir, que gairebé... Bueno, Coubertin és reconeguda, es va arruïnar, diguem-ne, es va arruïnar econòmicament amb l'empresa dels Jocs Olímpics perquè va tenir moltes dificultats en aquest sentit. Era molt difícil en aquell moment, per tot, pels mitjans de comunicació, perquè l'esport encara no era un fenomen molt, molt conegut, etc. Doncs organitzar que una ciutat s'aboqués a organitzar uns Jocs Olímpics amb tot el que això representava des del punt de vista econòmic.
Si ho veies ara Coubertin, eh?
Sí. Potser se'n tornaria.
Sí. Em parlaves del paper de les dones en els Jocs Olímpics i em deies això arriba molt més tard. També arriben tard als Jocs Paralímpics o ja els tenen en compte des de l'inici?
No, efectivament no. No perquè... aquest és un tema molt interessant, perquè actualment és veritat. Jo he dit abans els Jocs de l'any que ve són els Jocs Olímpics de París, però són els Jocs Olímpics i Paralímpics de París. Els Jocs Paralímpics apareixen a partir de la dècada de 1960. Per què a partir de 1960? I com sempre, això té una vinculació sociohistòrica molt interessant, que és quan es va començar a utilitzar, a partir dels anys 50, sobretot, la pràctica física esportiva per persones mutilats de guerra, sobretot, persones que tenien doncs, discapacitats, o eren persones amb discapacitats importants des del punt de vista físic, en aquest sentit estem parlant. Després hi ha altres modalitats, no? Evidentment, de Jocs Olímpics. I això passa després de la Segona Guerra Mundial perquè hi ha molts joves que han perdut, doncs, evidentment que han perdut la vida o altres que han quedat ferits, han quedat mutilats, etc. No? I per la seva recuperació en els hospitals, sobretot a Alemanya primer i a Gran Bretanya, es van començar a utilitzar també la pràctica física, perquè això els estimulava molt psicològicament, els feia animar-se des d'aquest punt de vista i la seva recuperació era molt més fàcil. Aleshores, en aquests hospitals, en aquests centres hospitalaris, molts d'aquests excombatents de la Segona Guerra Mundial van començar a fer esport en els anys 50, i això va anar creixent. Es van fer algunes competicions, primer locals, després internacionals, i finalment es va començar a integrar també com uns Jocs Olímpics paral·lels.
Deixa'm fer un paral·lelisme històric, que no un anacronisme. Quines són les diferències entre l'Atenes de 1896 amb aquells primers jocs i el que veurem al París 2024? És a dir, l'única diferència és el gran show?
Aquesta és una gran diferència. La dimensió és molt més important. La inversió econòmica és brutal. Home, tot això ho podríem resumir amb el gran show, si vols dir-ho així. La implicació social també és molt més important, la implicació dels estats, dels països, molt, molt més important. És a dir, diríem, la gran diferència és que l'olimpisme s'ha convertit en això que es diu la soft diplomacy, no? Una diplomàcia tova, és a dir, que té una gran importància en la taula internacional i que fins i tot s'utilitza políticament, com sabem, s'ha utilitzat moltes vegades per reivindicar idees polítiques, per boicotejar-los o no utilitzar-los, etc, perquè té una gran presència social. No? Ja no són amateurs, són professionals, i participa qui vol, qui el país decideix que hi participi, els millors, encara que siguin professionals, i participa ara ja un percentatge bastant equilibrat de dones respecte d'homes, i el veuen milions i milions i milions de persones. Els Jocs d'Atenes era una cosa molt, molt, molt reduïda, pobrets, no? Que començaven en aquell moment i que no podien somiar que acabessin com han acabat sent. No?
Jo sí, d'algú m'enorgulleix, com em diuen ells, tot i que jo seria millennial, però tot l'equip, que són de 20 i pocs anys, em diuen que sóc el boomer de l'equip. Si d'algú m'enorgulleix ser el boomer és, tot i ser petit, en recordar-me dels Jocs del 92 a Barcelona i de tot el que va suposar per una ciutat com Barcelona, transformació inclosa. Uns Jocs Olímpics a dia d'avui segueixen transformant una ciutat.
Sí, força. Una altra cosa és que és veritat, aquest és un altre maó que un dia hi dedicarem, és molt interessant el que acabes de dir, perquè és veritat que a partir de les primeres dècades del segle XXI, ja, és a dir, després dels Jocs Olímpics de Barcelona, 10, 20 anys després, molta part de la societat, de les ciutats que organitzen els Jocs Olímpics, van començar ja a posar en dubte, a qüestionar si l'impacte dels Jocs Olímpics era transformador, sens dubte, però si aquesta transformació era bona o no era tan bona per a aquestes ciutats des de molts punts de vista, la sostenibilitat, per exemple, l'impacte econòmic, les desigualtats, etcètera, etcètera, no? Però sí, encara té un impacte, evidentment, un impacte molt, molt important, sí.
I ara sí, la darrera, i em permetràs que et posin aquest jardí. Sempre s'ha dit, com a frase, jo crec, popular, clar, cadascú dirà a la seva ciutat, que Barcelona van ser els millors jocs del segle XX.
Bé, això és que es diu bastantes vegades, diguem-ne, en cada Jocs Olímpics, però en alguns.
És veritat que van suposar com una...
Sí, té una cosa històrica, sens dubte, a part que van ser... Sí, jo sóc més boomer encara, suposo que deu haver-hi un altre adjectiu, però no el desconec, posterior a boomer, però bé, els recordo molt bé i vaig participar perquè també ja em dedicava a aquests temes, i etcètera. No? I, per tant, van ser uns jocs molt, molt interessants, molt bonics, amb una ciutat meravellosa, el Mediterrani, ostres, des d'aquest punt de vista inqüestionable. I després hi ha un aspecte històric, que és que van ser els primers jocs després de tot un llarg període després de la Segona Guerra Mundial, fins a Seül, 88, que són els jocs anteriors a Barcelona 92, de boicots, que en cada joc es boicotejava. Com que el taló d'acer va caure el 89, els jocs del 92 van ser els primers en què la Unió Soviètica ja s'estava desmembrant. Recorda que no hi havia, no van desfilar amb bandera soviètica perquè ja no era, era una altra cosa diferent. I, per tant, van ser els primers jocs sense boicot entre l'est i l'oest, en això de la Guerra Freda. I això va ser, els va convertir en uns jocs més de germanor, de solidaritat, o com a mínim es van llegir des d'aquest punt de vista, i això sí que, sens dubte, van ser molt diferents.
Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport de la Universitat Blanquerna. Ramon Llull, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Joan.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.